7 minuts de les 5 de la tarda. Ja tenim amb nosaltres Patricia Centeno.
Hola.
Bona tarda, bona tarda.
És així. Ara, ja està.
El president sempre em fa els retocs. Arribo aquí a la ràdio i em diu passa't així.
No és veritat.
Treu-te el tintallavis de les dents, que se t'ha quedat i tal. I doncs, bueno, ho anem comentant una mica. Encara em queda una mica.
No. Jo t'anava a preguntar. En general és molt... quanta estona desprèn el pintallavis com per estar preocupat de si tens doncs marques o no?
Moltes hores.
Sí?
Sí, sobretot si veus una copa de vi. I sobretot si és negre el vi. Va. Després destinyeix. I doncs t'ho pots trobar arreu. La meva gossa va plena de petonets meus.
Ah, pensava que es pintava els llavis,
no,
la teva gossa.
No. A vegades li pinto les ungles, eh? O alguna ungla, el que passa que es rebota, no li agrada gens. Sí.
Home, normal, no s'ho llepa?
No, s'espera que s'aixugui, però després mira així com dient, escolta, aviam.
I després per netejar-li li fas allò de l'acetona, també?
No, li sol marxar.
Ah, li sol marxar sol.
Sí.
Com es diu la teva gossa?
Naia.
Ai, la Naia, que ens estàs escoltant, Naia, truca'ns.
No, li he posat musiqueta de gossos per dormir.
Li deixes musiqueta?
I el llum encès per si arribo massa tard.
Com és la gossa, Patricia?
És un llaurador. És molt maca, me la vaig trobar a París.
Ai.
Veus, els nens venen de París i els llauradors més també.
I com la vas portar des de París fins aquí, caminant?
En cotxe, sí. Era la setmana de la moda i un dissenyador se l'havia trobat, l'havien abandonat, amb una motxileta on portava unes galatones, que
no,
dius, ostres, penses que la gossa obrirà la motxileta i agafarà les galatones?
Crec que això és molt mentalitat de dissenyador de París, totalment...
No era el dissenyador, el que l'havia abandonat.
Ah, val, pensava que sabies que l'havia abandonat el dissenyador.
No, l'hagués matat, no. Després, quan vam arribar aquí, vam trucar per telèfon i ens van comentar que era una família, que tenia un nen, que tenia al·lèrgia, li va donar una altra família, aquesta família eren una gent gran i, clar, de cada ell devia ser tot un embolic i li van passar un altre que devia ser el que finalment la va abandonar.
Quina història més curiosa.
Però ara està superbé, eh?
Sí,
o sigui, segurament
sí.
Va ser maltractada i tot, però ara és la gossa més feliç del món.
I li poses també jaquetetes?
No,
com aquesta que portes de brilli-brilli?
No, però té una manteta amb estrelletes.
Ens agrada molt aquesta jaqueta que portes de...
Sí, de paper de...
No, el Val.
Del Val.
Va, Patricia Centeno. Hola, vengo del futuro.
Sí, totalment.
Patricia...
Una patata al caliu, saps?
Va, home, va.
Però endavant. Però m'agrada molt, aquesta jaqueta.
No, i tant,
sí, contenta. Sí, és molt guapa. Escolta'm una cosa, la primera imatge que volem comentar amb la Patricia té molt de color groc.
Lliga, no mullas groc el roure del camí. Han passat 3 anys, has pensat en mi.
La Junta Electoral, ja ho sabeu, ordena la retirada immediata d'estelades i llaços grocs als edificis públics, que depenen de la Generalitat, els aparadors de les botigues. Mentre per una banda passa això, els aparadors de les botigues s'omplen de groc. És el color tendència. Això és
sí,
així, eh?
Sí, sí, un altre cop, i ja van 4 temporades.
Ah,
és a dir,
sí?
Que, sí, no sé...
Se mantienen el número 1,
no? No sé fins a quin punt, perquè diuen allò de la dictadura de la moda, jo no sé fins a quin punt entre independentistes i sector textil s'han posat d'acord i mantenen el groc com a color tendència per sobre de fins i tot el blanc, que serà un altre dels colors de la temporada. Clar, això té a veure amb el fet de que la Junta Electoral jo crec que hauria de revisar una mica tots aquests codis, no? De com ens afecta o ens influeixen els colors o les icones o tota aquesta propaganda visual partidista. Perquè, clar, estem en un món en què tot ho podem associar amb alguna ideologia. És a dir, que no només el groc amb la independència sí, o amb la llibertat dels presos polítics, que seria el més exacte, sinó que també si veiem alguna persona en una mesa electoral, un membre o un president amb una samarreta taronja, també ens està dient alguna cosa, o morada, o verda, o si porta un crucifixe. És a dir, clar, jo no sé fins a quin punt la Junta Electoral ha fet un estudi que demostri que realment que hi hagi un llaç groc a la façana de la Generalitat de Catalunya ens afecta de cara a les eleccions.
No ho sé. Però què? Han passat ja el pla de 48 hores?
Acaba aquesta tarda. I se suposa que faran un recurs.
Ah.
Però, aviam, segurament al final els hi posaran una sanció. Jo no crec que el treguin. Perquè
clar, si no el treuen, sí. És només la sanció o hi ha algun altre...
Aquest matí parlava la ministra de Justícia i parlava com que, bueno, que saltar-se la llei tenia unes conseqüències. No sé, què poden fer? Aplicar un altre cop el 155 per no treure un llaç de la façana de la Generalitat? No ho sé, però clar, si estem en un moment en què l'únic que ens queda és desobeir pacíficament, si traiem el llaç és que ja que ens queda, no ens queda res. Què podem fer?
Per altra banda, tu havies explicat alguna vegada que els que eren de l'altra banda, com si diguéssim, la seva objecció pacífica contra el groc era utilitzar el groc i fer veure que el groc no era només dels independentistes.
Clar, és que jo crec que fins i tot això la Junta Electoral, i de fet això ha estat una suggerència o una demanda de Ciutadans, de demanar que es retiri el llaç groc i les estelades de totes les institucions, jo crec que el que provoca és l'efecte contrari. És a dir, que la gent, tu normalment, visualment, imagina't que sempre portessis la mateixa samarreta. Arribaria un punt en què jo ja no li prestaria atenció. Aquella samarreta jo ja no la veuria. Per tant, al llarg de la façana de la Generalitat, per moltes persones que vivim aquí, és que ja ni ens fixem. Què fa Ciutadans amb aquesta demanda? Provoca que tothom torni a parlar del llaç groc i la vinculació del llaç groc amb la independència i una reivindicació. Per tant, no sé fins a quin punt té més sentit treure'l o no parlar-ne d'ell.
Una altra cosa, el tema del groc a la moda, és un color que funciona, que és fàcil de portar?
A l'estiu, sobretot a l'estiu. És fàcil de portar a l'estiu perquè estem més morenos. Home, blanc costa més, però sí, s'ha posat de moda i fins i tot a l'hivern doncs, vèiem doncs, moltes persones que a les catifes vermelles, aquestes dels Oscars i d'altres premis cinematogràfics i musicals...
I per què porta 4 anys triomfant el groc? Això és estrany, no?, que s'aguanti tant una moda.
Com és el cicle d'un color? Així, en general.
Com és el ciclo d'un color, Patricia?
Doncs normalment, quan es posa de moda, sí que és veritat que aquest color...
marca una època.
Sí, marca una època. Després hi ha altres estructures com el Pantone, que a vegades també hem parlat, no?, que també trien un color.
Sí, van dir el corall aquell.
Sí, però trien diverses tonalitats, no és només una específica. Doncs trien diverses. I després els dissenyadors, o sigui, aquesta... ara dius, ostres, 19 dissenyadors de la passarel·la de Nova York s'han posat d'acord pel groc. No és tan així. És a dir, que els teixits, quan em van anar a la fira de fa 4 anys a comprar teixits, hi havia groc, i van comprar groc. I doncs s'han de desfer d'ell. Per tant, tampoc és una cosa tan pensada, sinó que realment aquí a qui hauríem d'entrevistar és a la gent que està produint teixits, ¿vale? Perquè són ells els que inicien una mica tota la producció o tota aquesta tendència de color concret.
Tu no tens res groc?
Jo diria que no.
No,
jo tenia un mocador mostassa i el vaig perdre. Com el 90% de la meva roba.
Ai, sembla el principi d'un conte molt trist.
Ai, tenia un mocador de color mostassa, sí, una mica perdre. Mercè Rodoreda. Quan miro les gardènies recordo el meu mocador. No, a mi em passa que quan miro les fotos antigues,
sí.
No és allò, ai, què... No, jo penso, mira, això ho he perdut.
Amiga.
Això també. Ah, que guai era aquella jaqueta texana. També l'has perdut.
Recorda'm que mai et deixi res de roba.
Sí, no, és cara. No li deixis aquesta jaqueta.
No, li deixi.
Ostres, és difícil perdre. Per això. Està bé perquè allò, quan està en un munt, allà, en un bar, dius, mira...
Això no briga, eh? I avui fa fred. Ja t'ho dic ara.
Doncs mira, jo he vingut amb molta calor,
sí.
Perquè des d'aquí em queixaré que vinc des de casa i totes les parades del Bicing estaven buides.
Yeah.
Ni una punyetera bicicleta. I això no m'ha passat només avui, sinó em passa tots els dies, que jo no sé per què pago el Bicing. Hola, Ada Colau.
Hòstia.
Quina falca, de sobte, enmig de la secció.
Cuidao, que és super al bal, eh? Et pot embolicar com una patata al caliu, eh?
Que fa de papillot quan t'han despistat.
Va, anem a un altre lloc. Anem al 8M. Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Encara tenim al cap moltes imatges de les manifestacions convocades arran de la vaga de les dones, però avui ens volem centrar en el feminismo liberal. Comencem per Inés Arrimadas, de Ciutadans. El dispositiu Siri del seu telèfon es va activar just quan estava parlant de feminisme al programa El Objetivo de la Sexta aquest diumenge.
Pero no estoy de acuerdo con comprar todo el pack de una ideología, unas consignas.
¿Puedo ayudar con algo?
Mira, Siri sí. Apareció en las manifestaciones. No soy tu Siri, háztelo tú mismo. Esto apareció también en las manifestaciones.
No necesitamos a Siri.
No necessitamos a Siri, però sí que potser valorar que Siri sigui una dona.
Però com es va activar Siri? És a dir, jo crec que, no sé, que ella va detectar que la seva, bueno, la seva propietària tenia un dilema, un problema, per tal de definir feminisme liberal, i doncs Siri van ajudar-la.
Perquè... Com, o sigui, com funciona Siri? Li has d'adreçar d'alguna manera en concret?
O apretes o prems una tecla. Doncs no, potser... però molta estona, però és que ella estava parlant i estava gesticulant amb les mans, per tant, qui estava tocant el seu telèfon? Ningú. Mm. Jo crec que Siri, de tant sentir-la parlar del feminisme liberal...
No me sale nada.
Va pensar, escolta, li hem de fer un cop de mà a aquesta noia i explicar-li què és el feminisme. Després, és que ella sorprèn, tenim la fotografia aquí, del moment en què se li activa, que arrufa les celles, se li baixen els ulls, també el somriure de la boca, no? Com, ai... Vaja, se m'ha activat, quina pena, no? Però després se'n fot, comença a riure i realment el riure és sincer.
Ah, que tu creus que potser va activar-lo expressament ella?
No, no ho crec.
Puja la música. Tu no me vas a golpear, tu no me vas a denigrar, tu no me vas a obligar, tu no me vas a silenciar, tu no me vas a callar. Va, més imatges. El dia abans de la vaga, el líder del PP, Pablo Casado. Aquestes dues imatges són molt potents, eh? Tant la del PP com la de Ciutadans. Per una banda, Pablo Casado, que volia denunciar el paternalisme de l'esquerra amb les dones. Es veu Pablo Casado i al darrere moltes dones. Però al darrere, moltes dones, però sense dir res. I igual, el mateix Ciutadans, Ciudadanos, amb Rivera, que deia coses com aquestes...
Creo que en un partido liberal como este, en un partido que defiende la igualdad entre hombres y mujeres como este, era de justicia que también Clara Campoamor estuviera en esta sede con nosotros.
No... Clara Campoamor, que la deixin estar ja, no? Sí. És que a més se l'atribueixen sempre com a liberal com ells i no és així en el sentit... Quan, Ciutadans i el Partit Popular són un partit més neoliberal que no pas liberal en el sentit que tenia en aquell moment. Per tant, prou de Clara Campoamor, que vull dir, és aquest feminisme, no?, que poden agafar de referència perquè és el que no els molesta. Perquè demanaven dret a vot, que ja està assolit, i per tant no els posa en qüestió de res.
No, clar. Però si en aquest moment estigués viva Clara Campoamor, pobreta d'ella. O sigui, és que veu aquestes escenes i a sobre que utilitzin el seu nom i fliparia. Però ara, denunciar el paternalisme amb aquesta escenografia, és a dir, Pablo Casado davant d'un munt de dones, però no allò que dius, no, és dins el grup, no. Tota la resta de dones...
Dos passos enrere,
i ell davant amb un micròfon i a sobre fent una gesticulació de papa, perquè és superpaternalista el gest, és com jo tinc la solució, ara us vull explicar lo que lleváis dentro, no? I després, el tema de que se suposa que de cara a les eleccions del proper 28 d'abril, tant Pablo Casado com Albert Rivera haurien de començar a diferenciar-se. I en aquesta posada en escena, tant Albert Rivera com Pablo Casado és la mateixa. És a dir, ells davant, les dones darrere i un micro. Mascle alfa. Ai, jo no sé fins a quin punt ells se n'adonen que en algun moment s'hauran de diferenciar. Mm. Perquè semblen bessons, el que diuen és més o menys el mateix i a sobre fan tota aquesta performance que és idèntica.
Em sembla que ara el PP comença una campanya de diferenciació de Ciutadans i faran una sèrie de vídeos amb Epi i Blas, i no ho dic en broma.
Jo pensava que era broma.
I Epi...
No, em sembla que sí, eh?
I Epi serà Albert Rivera i Blas Pablo Casado.
No ho sé. Ara ho mirarem perquè ho dic així una mica d'haver-ho llegit avui al matí, o potser és Rivera i Pedro Sánchez, saps què vull dir? Com dient, estos van juntos.
De totes maneres, només fer un comentari, és a dir, jo crec que i en això la causa de Michelle i Barack Obama va fer molt per aquesta mentalitat o aquesta visualització de la dona, que és davant o al costat d'un gran home sempre hi ha una gran dona, però mai darrere. No? I això que ja ho havíem assolit, que tornem un altre cop a estar com ara.
Això d'Epi Blas és que el PP ha muntat una campanya oculta en grups de WhatsApp per atacar a Vox. I PSOE utilitzant Epi Blas. Diguem-ne, suposo que són unes imatges d'Epi Blas parlant, però sí, que la veu t'explica que per la llei d'Hondt votar a Vox beneficia a Pedro Sánchez. Per tant, vota'ns a nosaltres. Allò, vot de la dreta, no te'ns escapis.
I és curiós,
no és intel·ligent.
És curiós que el Partit Popular utilitzi uns personatges que fa poc vam descobrir, que no se sabia ni se sospitava, que són homosexuals.
És veritat. I a part, poden fer servir imatges de Pi Blas sense pagar drets? O estan pagant drets?
Jo estaria super convençuda que no ho estan fent, però no ho sé.
Truquem.
Bueno, també Pablo Casado va anar al bar del Sasso i va començar a gravar sense demanar permís, vull dir que...
A minda.
Tiren pel dret, no?
És que és una mica cultura del meme, no? D'aquest sentit de reciclar imatges... Jo crec que per una campanya interna de WhatsApp no sé si han de, no sé si han de demanar drets, no ho sé.
De tota manera, la millor campanya fins ara, amb molta diferència, és la campanya d'ell, l'home,
sí, sí,
Manuel.
Per suposat. Bueno, és que jo estic al·lucinant, eh?
L'hem vist menjar xurros, l'hem vist a la boqueria i ara el veiem en aquesta última imatge a Twitter. El text diu: en la calle Lledoner, en el barri de Sant Genís dels Agudells, Horta Guinardó, aquesta concreció és de Viquipèdia, la última cabina telefònica, i es veu a Manuel Valls amb el xaleco i aquest inflam...
El fa xaleco, perquè el porta sota l'americana.
És que jo no ho puc dir, digue-ho tu. El fa xaleco,
no pots dir. Sí,
al costat d'una cabina.
Ja està acceptat per la RAE. No, però d'aquí 2 anys ja estarà acceptat.
Al costat d'una cabina. Quina, és tot molt antic.
És molt 70, ja ho vam dir. Tot casa seva, tot el que l'envolta és molts anys 70. I això de la cabina a mi ja m'ha entusiasmat moltíssim, perquè és un gran homenatge a la pel·lícula de Mercero, no?
Sí.
Amb el gran...
López Vázquez.
I jo crec que el que l'havia només faltava és que es posés allà dins de la cabina i comencés, doncs, a fer un remake.
Home, tindria gràcia, que es tanqués allà dins i digués... Ah, Colau!
Hauria estat portar-ho endavant,
clar,
no?
Des d'aquí animem a l'equip de comunicació
de
i els assessors de Manuel Valls que vagin un pas més cap endavant.
Sí,
volem
sí.
Més. Barcelona necessita més canxa en aquest sentit.
Si no, queda una mica tou, no?
Una mica sense més, no? Això, la línia de la boqueria, en el sentit que és tot molt... És que els hi poses com molt fàcil el comentari de... Mira, no sé què és més anacrònic, si tu... O sigui, és que, clar, Twitter, això és amb safata de plata, els hi estàs deixant.
Quan han agafat aquesta imatge de Manuel Valls, molta gent ha tret la cabina i l'han posat en un sortidor de benzina, l'han posat al costat d'un camió obrint la porta del camió...
És que aquest matí o ahir també havia gravat un vídeo allà a Horta i deia: aquí hice yo la comunión, i senyala uns containers. Sí, vull dir que és com...
És veritat.
Per favor, o sigui, tot això...
Segurament assenyalava l'església de Sant Joan, del carrer Campoamor...
Però no es mostra el vídeo. La càmera, saps, té un recorregut petit i només mostrava els contenidors d'escombraries i dius, ostres, el contenidor d'escombraries va fer la primera comunió.
Aquesta poca accuracy, aquest poc detall per les coses, és perquè creu que ho té tot guanyat o tot perdut?
Jo crec que és un reality, això, i que després, d'aquí 3 mesos, sortirà, quan s'acabin les eleccions, sortirà a Netflix un documental o algo sobre Manuel Valls.
Os he tomado el pelo.
Sí, en plan fake, campanya fake de Manuel Valls en Barcelona, no? I, bueno, i riurem una estona.
O potser no, o potser serveix perquè en parlem d'ell i el seu nom,
clar,
com una marca publicitària, surti encara que sigui perquè se'l critica.
Però qui ha de votar aquest pobre home? Que no, l'altre dia va anar al Chester del Risto i li va dir al Risto: en Barcelona hi ha 13 línies de metro. I ell dijo: bueno, yo no lo sé. Y dice 10. Y diu: vale, pero no n'hi ha 10. Y dice: bueno, pero eso no es importante, home, por favor, que vols ser alcalde de Barcelona.
I l'última de les imatges, acabem amb una imatge de Juanma Moreno, el president de la Junta de Andalucía, saludant a Felip VI i acotant bastant el cap. Yo soy el rey. Yo soy el rey. Juanma Moreno va ser rebut en audiència per primera vegada pel rei d'Espanya. Devia estar molt emocionat o potser tenia una contractura al coll. En la imatge inclina tant el cap a una banda que gairebé es toca l'espatlla amb l'orella.
Sí, sí, és que és una cosa... Bé, és una reverència, no?
Jo faig aquests exercicis.
Una reverència, però com amb les cames totalment sense flexionar. Llavors, què tens, doncs, el coll?
Sí, sí, però... Bé, és que se suposa que clar, la reverència ara moderna és abaixar una mica el coll i el cap, però no massa. Però ell es va emocionar i va tocar la barbeta amb el nus de la corbata. Clar, aquestes, les reverències, se suposa que li fem a un ésser superior o una persona que pensem que té molt més poder que nosaltres. Ara, quan abaixes el cap, també te n'adones que Felipe VI, Felip VI, porta mocassí amb vestit. És a dir, que deu ser un horror. Jo crec que va quedar impactat i ja no és mal a les cervicals,
segur,
sinó que
segur.
Es va quedar mirant Los castellanos con traje, i va pensar, mare meva, quin rei més paleto tenim aquí a Espanya. Però vaja, no sé.
A mi també em recorda el gest que fa el meu fill a vegades quan ha fet una cosa molt dolenta. Així com...
És que a mi aquest puny de... O sigui, amb una mà l'està saludant.
I amb l'altra té el
puny tancat. Però l'altra té el puny tancat. O sigui que jo, si fos de Felip VI, tampoc em creuria...
Vols dir republicà, Juanma Moreno?
No sé, però jo aquesta mà no hi confiaria gaire, eh?
Patricia Centeno, moltes gràcies.
A vosaltres. Ara